próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad!
I ara està en nosaltres Marisa Saavedra. Ella sabeu, perquè l'heu sentit moltes voltes en esta cadena, que és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Hola, bon dia, gràcies.
Vaig a posar-te unes declaracions que ha fet el periodista Vicente Vallès. Concretament, el titular és Vicente Vallès ha vuelto a cargar contra el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, esta vez por las pretensiones de abrir un debate que para él no existe. ¿El sentim?
Hoy se ha conocido una nueva encuesta del CIS. El sondeo electoral refleja que los dos partidos del gobierno pierden apoyos, mientras que suben los partidos de oposición. Pero el CIS también detecta que ese debate entre monarquía y república planteado por algunos partidos no parece tener tanto interés para la mayoría de los españoles, porque solo considera que la monarquía es un problema el 0,3%. El 0,3%.
Marisa, me hubiera encantado que la gente hubiera visto, perquè sí que has fet un gest quan acaba de sentir les declaracions del periodista Antena 3.
Bueno, és que queda, no sé si llistós o dramàtic, l'escoltar això d'un 0,3% de la població que considera que és un problema, aquesta qüestió de la monarquia. Jo únicament vaig a dir, no m'agrada parlar i valorar enquestes, tot depèn de com estiguen fetes, etc. Jo no vaig a parlar ni sé en concret les dades d'aquesta enquesta de la que estan parlant, però bueno, jo sí que sé, i això ho detecto en el meu entorn, com tot el món, que n'hi ha moltíssima gent, molta gent, fins i tot gent monàrquica, que està molt enfadada i que realment està escandalitzada en el que està passant i el que s'està sabent de respecte a la monarquia, Juan Carlos I, i el que suposadament també sabia el fill o va ocultar durant un any, etcètera. De manera que, bueno, jo només respecte al nostre posicionament, repetir el que venim dient sempre. Nosaltres som republicans i republicanes així en aquest país, encara n'hi ha llibertat d'expressió, i nosaltres tenim aquest model a l'horitzó, un model de país republicà, amb igualtat i drets, i on realment els caps d'estat se puguen triar per part de la població, la sobirania popular. Em sembla que és el més democràtic, però més enllà d'això, en aquest moment tenim una monarquia, i això està molt clar i nosaltres ho assumim, és una institució avui de l'estat, i el que demanem és molt clar: transparència i democràcia. Nosaltres ara no volem precipitar res, cap debat ni cap nada. Nosaltres plantegem què és el que nosaltres pensem respecte al model d'estat, perquè n'hi ha llibertat per fer-ho i cada un té un model d'estat en el que pensa que n'hi ha que espentar cavallar. Nosaltres acceptem que avui el que tenim és una monarquia, suposadament és una monarquia constitucional, i té que estar sotmesa a la sobirania popular, a l'escrutini, a la transparència i al control de la sobirania popular. I per això demanem al Congrés comissions d'investigació. Ho hem fet diverses vegades i ho tornarem a fer. I n'hi ha altres partits que diuen que no a la investigació. Nosaltres diem, fins i tot si admetim que el rei emèrito és irresponsable, és inimputable, fins i tot aixina se té que investigar, perquè és molt important que la població, que és ciutadania, no són súbdits, que la població sàpiga què és el que està passant, què és el que ha passat, si s'han furtat diners, si s'han evadit diners, si s'han cobrat comissions il·legals, si la monarquia ha servit de tapadera de negocis bruts, si hi ha hagut gens, testaferros, etcètera, que han estat col·laborant, si hi ha hagut empreses, que això hi ha que dir-lo, que quan hi ha corruptors també, que han corrompit. De manera que nosaltres tenim molt clar que en aquest moment és una institució, una institució de l'Estat, però just per això té que estar sotmès al control de la sobirania popular. Pensem que cal investigar, que efectivament la justícia ha d'investigar, la Fiscalia Anticorrupció, i Senda també ha de procedir com se fa la resta de la ciutadania quan deixa de pagar impostos, per exemple. De manera que transparència total, control total dels òrgans de fiscalització, i a més, nosaltres plantegem que ha d'haver una llei que regule aquesta institució, perquè aquestes coses que estan sabent no poden passar. Per molt que sigui una institució avui de l'Estat, i que fins i tot si hi haguera una majoria molt gran de la població que ho respalda, no passa molt bé, té que ser una institució controlada i fiscalitzada. com passa en altres països. Així no, no podem trobar-nos en la vergonya del que ens estem trobant, que avergonyís fins i tot a gent que és defensora de la monarquia com a model d'estat, per una monarquia democràtica, fiscalitzada, en un estat de dret, on resulta que no hi ha ningú per damunt de la llei.
Uh-huh. La pujada del salari mínim està en un pont mort per falta d'impuls del govern. Això és un altre titular que ha eixit avui, perquè diuen que la reunió prevista en els agents socials per al 28 de desembre encara no ha sigut convocada.
Sí. Bueno, quan se diu del govern, se pot dir d'una part del govern. En aquesta qüestió, com en els altres, com en altres, jo crec que tot el món a aquestes hores també sap que n'hi ha diferents sensibilitats. És normal, són dos partits que defensem, ho diem sempre, interessos diferenciats en moltes coses, en aquesta també. El que passa que no som només nosaltres. En aquests dies ha publicitat, per exemple, un article d'Economistes contra la crisi, uh-huh, gent molt seriosa, que planteja que efectivament n'hi ha que pujar el salari mínim, però no només ho diuen ells, ho diem nosaltres, és que resulta que en la resta de, en molts països del nostre entorn estan pujant el salari mínim justet per aquesta situació de crisi. A Portugal, per exemple, han pujat un 4%. Se tracta de pujar molts economistes, i el que estan fent en altres països del nostre entorn, en França, en Alemanya, per lo menos és actualitzar el salari mínim. Per què? Perquè això és una manera d'impulsar l'economia. Té efectes no només per dones socials, sí, de cara als treballadors, no oblidem, més vulnerables, que realment no té ni conveni que l'assegura l'actualització del sou, i és a la gent que els afecta, que en molts casos són treballadors i treballadores essencials que ens han salvat durant la crisi i que han sigut bàsics per a la nostra pervivència, de manera que almenys actualitzar el salari mínim, només que s'ha actualitzat tots els anys, excepte en el 2013, el govern de Rajoy. Se té que actualitzar el salari mínim, igual que les pensions, per un nivell de vida digne de la gent, però també perquè això és positiu per a l'economia. Pensem que la gent que guanyarà 9 euros més al mes són persones que se gastaran els diners, no els evadiran, no aniran a paraïsos fiscals. I aquests diners van a la tenda del nostre barri, al xicoter comerç, a l'autònom, i reactiva l'economia. I com això és una cosa que està molt clara i molt demostrada, s'està fent en altres països així.
En aquest cas, el que diuen els economistes és que front a una crisi, el que seria és un grave error no pujar el salari mínim interprofessional. És dir, no és que se deuria fer, sinó que seria un grave error si no se puja, no se reactivarà o no
l'economia. El consum, la reactivació econòmica és una qüestió bàsica, i ja vam aprendre de l'anterior crisi que eixir de la crisi devaluant els salaris i precaritzar a la gent, el que fa és que tira per terra el consum i s'enfonen els xicotes comerços, s'enfonen els autònoms i s'enfonsa l'economia.
Des d'ahir s'està vacunant, ja tenim la vacuna contra el Covid, i el president de la Junta d'Andalusia, que compartís govern en Ciutadans i en Vox, ha privatitzat la distribució de la vacuna.
Sí, és una qüestió molt greu, perquè a més sembla que té, que és una empresa en la que té interessos la seva dona. Jo no tinc més informació, ahir ho dice. Suposo que caldrà investigar, però bueno, el que és molt important, jo voldria posar en valor el que està passant a la resta de l'Estat i el que està passant en aquest, vamos, en este moment, en el govern que tenim. I és que la sanitat pública és la que administrarà la vacuna, i el personal de la sanitat pública, les infermeres en concret, un personal molt precaritzat, sí, són les que impartiran.
Cas, també sí, en Andalusia ho farà la sanitat pública, però en aquesta distribució s'ha fet sense concurs públic, sent l'empresa beneficiària Vida Farma, en la que treballa la seva dona Manuela Villena López com a gerent de relacions institucionals. I a més és la primera volta que és adjudicatària de concessions públiques. Això ho ha publicat l'última hora notícies, és a dir, sí, està publicat i està documentat.
Clar. Sí. És el modus operandi, del modus operandi del PP, al que ens tenen acostumats, que és a fer negoci en el que és públic i a donar negoci a les empreses, amigues, familiars o les que tenen interessos.
Però si antes Andalusia estava també dient ells en les mans d'algú que portava molts anys i que també adjudicava coses a dit i era un altre partit, s'han passat la pilota d'uns a altres?
Bueno, no sé si hem passat de Màlaga a Malagón, no lo sé, però realment el PP és expert, arriba a les eleccions parlant en contra de la corrupció i parlant però d'este cas d'Andalusia, va dir, d'este govern tan, de tants anys, que clientelar, etc, va fer això, no, el doble, perquè és que així, bueno, el País Valencià això ho hem patit, i a nivell estatal la, el modus operandi, la manera de funcionar del Partit Popular, per desgràcia, no és la defensa de lo públic, que és el que atén a tota la ciutadania, és el fer negoci i privatitzar per tal de fer negoci en el que són les necessitats i la salut, en aquest cas de la gent. Jo insistís en que, des de luego, nosaltres sempre hem insistit en la importància d'uns serveis públics forts, que són els que ens salven i estan demostrant ara en la pandèmia, i hauran de ser enfortits encara més, perquè per fer front a aquesta i a les futures pandèmies, ho sabem, la que respon és la sanitat pública. I això, en aquest moment, és un consens social. Jo crec que tota la societat dels aplaudiments durant el confinament, etc., té molt clar que necessitem una sanitat pública forta, i tot això que estem veient ara, doncs un xugà és com les que ha fet sempre el PP o el que està fent, per exemple, Ayuso.
Però al final,
Ayuso en Madrid,
clar, al final sempre són jugades fosques, és dir, si és la sanitat pública, si, si vacunaran en lo públic, si no hi haurà res privat, jolín, la distribució se busquen perquè siga per atraure diners de tots els, en tot moment, quan un polític governa, és que s'entenem d'aquestes notícies i ens sentim burlats.
Clar, enganyats. Sí, perquè mira, jo crec que un concepte que és important que la gent sàpiga és que quan s'hi privatitza un servei i n'hi ha gent que potser pot entendre, doncs pues mira, la sanitat privada t'atenen molt bé, o te donen un gotet d'aigua o un cafè quan estàs esperant. Quan se privatitzen serveis, igual que la gestió d'hospitals, en aquest cas, això del que estem parlant, de la distribució de la vacuna, se privatitzen serveis vol dir que això ho gestiona una empresa que trau rendiment, que trau benefici econòmic, que se va beneficiar dels diners públics, perquè això en definitiva se pagaran diners públics perquè aquest servei se doni a la ciutadania, però aquesta empresa, a més de prestar aquest servei, trau un benefici econòmic, no és una ONG, és una empresa que vol beneficiar-se, en aquest cas, de donar un servei, i això ho farà sempre estalviant en el servei que dona. Quan una empresa privada està, i això està més que demostrat, per exemple, en el tema dels hospitals i en el model Alcira, ho hem vist, és una empresa que trau diners econòmic i trau benefici d'una gestió d'un servei públic. Com? Agarrant el màxim de diners públics i donant un servei pitjor, perquè tenen que traure benefici, precaritzant el salari dels treballadors i treballadores i donar un pitjor servei.
Al final, quan algú governa, quan algú està al cap d'algo, pues, té que estar somet a debat, o sigui, si el rei ha fet coses que no, o el rei emèrit ha fet coses que no tocaven, jo no pense que només mos interessa el 0,3 de la població. Per què? Pues perquè si, en este cas, és el president de la Junta d'Andalusia, ha fet això, tampoc li interessa només el 0,3% de la població. És dir, necessitem que els polítics se fiscalitzen entre ells, se demanen explicacions. I a tot això també demanen explicacions a el que la monarquia democràtica ha estat fent fins d'ara.
És molt important el que estàs dient, Susana, perquè estem parlant de mecanismes de control i de fiscalització, i això no és una cosa que se té que inventar. Això resulta que en tots els països, en Espanya no és casualitat que hi hagi, han hagut, en fi, tota la corrupció, que no hi ha que nomenar així, hem estat vivint anys i anys en una corrupció absolutament insuportable, en molts casos amagades per mitjans de comunicació, segons interessos, etcètera, etcètera, ¿vale? Una és absolutament insuportable, que va acabar realment en la moció de censura, per exemple, que vam aconseguir enviar a Rajoy del govern, perquè realment és que tenia una sentència que ja dia parlava del Partit Popular com a beneficiari de la corrupció. Estem, i així al País Valencià l'hem patit, està d'una manera vomitiva, ja anem a dir, i han sigut coses absolutament escandaloses, malgrat fins i tot la lentitud de la justícia i malgrat la utilització de la justícia per tapar de vegades els escàndols. Però això és molt important que se sàpiga, que això ve, des de luego, d'una manera absolutament corrupta de funcionar, de no entendre la política com a servei públic, però també de la falta de mecanismes de control i de fiscalització que existeixen en països que tenen una tradició democràtica més ampla. Venim nosaltres en aquest país, per desgràcia, hem patit 40 anys de dictadura, una transició no tan modèlica com se'ns vol dir, en coses positives, i altres no tant, i resulta que realment arrastren encara molts mecanismes d'una època molt fosca, d'esta dictadura, de manera que el que necessitem, i en això nosaltres estem empenyadíssims, i una manera, bueno, una de les coses molt puntuals que estem dient, tots parlar de la monarquia, és el tema de demanar comissions parlamentàries, que això és una pràctica habitual en totes les democràcies, i també una llei de regulació de la monarquia com a institució, és una cosa urgent. Però no només això, en totes aquestes pràctiques que tu estàs dient de partits, és molt important mecanismes de fiscalització i de control públics de les administracions per a evitar aquestes coses, perquè existeixen en altres països on són impensables este nivell de corrupció.
Uh-huh. Algo que també ens preocupa molt en este moment és el problema que tenim en l'Eurotúnel, el Brexit, a tots aquests camioners que tenim allí aparats. Uh-huh. Se senten abandonats allí, eh?
Sí, sí. S'entén perfectament perquè és una situació terrible. Estem parlant d'un col·lectiu de treballadors i treballadores. Els hem vist emocionades, no? Estos dies en la televisió, com estaven patint una situació d'absoluta deixadesa, no? Que estaven allí tirats, tirats. I bueno, pues realment és penós perquè són gent que realment, el que diem abans, en una situació de confinament han sigut els herois i heroïnes, una part, també els transportistes. Jo quan estaven tots confinats a casa pel perill, ells han estat ahí omplint els supermercats i portant-nos a casa perquè tingueren alimentació. És un tema molt greu en el que hi ha problemes, bueno, no podem aprofundir molt, però a nivell internacional, que té que veure el Brexit, té que veure la pandèmia, té que veure moltes coses, però també ha hagut una falta de resposta perquè, bueno, així des de luego el govern de seguida ha posat a les disposicions mecanismes per poder repatriar-los, etc. Però, clar, ahí estaven més penses de realment de França, no? De les fronteres,
clar, això li
comentava, de les proves,
si el govern d'Espanya ha estat pendent de lo que, d'on estaven els nostres camioners.
Ahí hi ha hagut una resposta ràpida, però realment la impossibilitat d'intervindre perquè realment estaven, bueno, pues ja ho sap tot el món en quin terreny estaven. També és molt cridaner que ni tan sols ONGs hagin pogut, perquè nosaltres almenys estàvem demanant que hi ha Gran Bretanya, que és on estan, perquè ahí no podem intervindre nosaltres, evidentment, que fora possible una resposta d'ONGs, de la Creu Roja Internacional, el que siga, el suport de les administracions, per tal de poder atendre una gent que ha estat ahí dies tirat en una carretera sense alimentació, sense aigua, sense... una cosa realment terrible, no? I realment jo espero que almenys esta situació catastròfica que ha passat i que han patit compatriotes nostres hagi servit perquè se traga alguna lliçó i això no torni a passar o s'arbitren mecanismes ràpids de resposta.
Mire, a Xina condenen a 4 anys de presó a la periodista, es diu Zhang, no sé si ho ha pronunciat bé, per documentar i informar des de Wuhan l'impacte de la Covid-19. Com poden condenar a un periodista 4 anys per informar?
Bueno, pues esta, per desgràcia, no és una notícia que no va tampoc el tema de la condena a periodistes, no? Per informar quan parlem de règims que no són democràtics, També passen, bueno, jo vull recordar, això és una cosa dramàtica i absolutament denunciable i espero que la pressió internacional aconseguís que això no siga realitat, Perquè és una qüestió molt greu i que a més afecta a la salut de tot el món, en este cas, a la millor potxera, no s'ha pogut aturar l'extensió de la pandèmia, no? En temps. Però bueno, tenim situacions, pues bueno, tot el món pot recordar el tema de WikiLeaks, per exemple, de Julian Assange, en fi, per desgràcia, els poderosos en moltes ocasions el que fan és que això, utilitzar la repressió i la persecució per perseguir des de casa periodistes que, per desgràcia, estem parlant d'això, però podem parlar de Latinoamèrica, de Colòmbia, de milers de casos, per desgràcia, de periodistes perseguits i condemnats en molts casos de manera absolutament injusta per ser, per lluitar
la per la llibertat, imatge, que
per la llibertat d'expressió, que en definitiva és velar per la llibertat d'informació que té la ciutadania. Això és molt dramàtic.
I, clar, i també n'hi ha intoxicació d'informació.
Pues ahí ens trobem, és que és molt, és dramàtic com tu estàs dient, però bueno,
algú intoxica hauria ser condemnat.
Bueno, hauria de ser penalitzat d'alguna manera. Jo no vaig a fer-me aquí jo diríem així d'autora de codi penal, de noves normes penals, però sense dubte hauria de ser penalitzat i per desgràcia ens trobem que un dels poders en els que se fonamenta la democràcia, que és el poder informatiu, no? El periodista, els mitjans de comunicació, el quart poder, hauria de ser realment lliure i actuar en llibertat i responsabilitat, perquè és molt sagrat, és sagrat el el de la llibertat d'expressió, però també la llibertat d'informació que té la ciutadania.
Sí.
I per desgràcia, si els mitjans de comunicació actuen de manera, poca responsabilitat i poc ètica, i de vegades informen, abans tu m'has posat l'exemple de,
sí,
de Vicent Vallès, jo recorde, tot el món sabrà que va haver molt de, fa uns mesos d'això, que quan ell en un informatiu estava informant de les cloaques de l'Estat, de les clavegueres de l'Estat, que havien inventat notícies contra Podemos, de la finançament d'estos policies que havien anat a Venezuela, no sé què, per inventar proves contra nosaltres, pues ell en l'informatiu va dir, bueno, si això ha sigut així, no ha impedit que Podemos arribar al poder, això ho va dir el govern, això ho va dir ell en un informatiu com posant en qüestió, en fi, que hi hagueren clavegueres quan és una cosa més que demostrada.
Sí. Quan resulta que una persona, quan està fent un informatiu, està donant notícies i no opinió, que no és el mateix que fer un programa.
És una bona diferenciació, i és molt important, perquè si això no se diferencia, estàs enganyant a la gent.
Sobretot, i el que te mereixes és que te lleven el títol. Mire, resulta que... antes de que vostè vinguera, jo estava tractant un tema que quasi en Vila-real hi han este tipus de problemes. He rebut una carta que van a presentar a l'Ajuntament i demés, sobre les ocupacions de cases. I sap el que m'ha dit esta persona? Que Unides Podem té un manual per explicar a les persones com poden ocupar les cases.
Bueno, pues això me dona molta pena i molta indignació a la vegada, perquè per desgràcia ha hagut molta gent, moltes forces polítiques i mediàtiques que s'han ocupat de que la gent pensi això. Igual que, bueno, aquest tipus d'idees de que, ui, pues si governa Podemos o, en fi, Unides Podem, pues llevaran les cases. Aquest tipus de pensament, que podríem dir pensament màgic, però per desgràcia resulta que està bé condicionat per una agenda informativa que ha intentat que realment desprestigiar-nos a nosaltres i estendre aquest tipus de notícies falses. Unides Podem sempre hem volgut posar en l'agenda i hem parlat del tema d'un problema molt greu que té este país, que són els desnonaments. És el problema de l'especulació en l'habitatge. És el problema de que no se complisca el dret a l'habitatge, que és un dret constitucional, que se contempla en la Constitució. I a més, és un dret pel qual ens han cridat l'atenció des de la Unió Europea i des del Tribunal Europeu de Drets Humans, perquè en Espanya s'està desnonant, s'estan tirant fora de casa a famílies sense alternativa habitacional, en xiquets, en persones amb discapacitat, persones majors, etc. I això és una cosa que ens deu avergonyir com a país i per a la que n'hi ha que buscar solucions. En un país on resulta que s'han venut vivendes públiques a fondos buitre, en un país on s'especula en l'habitatge i on hi ha la Sareb o hi ha bancs que tenen pisos tancats milers i milers per a especular i pujar els preus, mentre n'hi ha gent que no té habitatge, no té accés a un habitatge públic, de manera que nosaltres, perdó, el que plantegem és que se tenen que buscar solucions, i solucions que efectivament velen pels interessos de tots, però sobretot perquè la ciutadania no se puga quedar al carrer, menys en situació de pandèmia, però no només en aquesta situació, sense alternativa habitacional, i això és una prioritat. I després, a partir d'ahí, resulta que han hagut, jo crec que pot saber lo que durant estos mesos ha hagut tota una campanya en els mitjans de comunicació i vinga els reportatges en totes les televisions sobre els ocupes. Com si realment el problema que té aquest país és el tema de l'ocupació d'habitatge, que clar que n'hi ha casos d'ocupació i ahí està la justícia i la policia per donar una resposta i desallotjar quan s'ocupa la vivenda que és d'algú. Punto. Això existís, hi ha una resposta de l'administració i efectivament això no s'ha de consentir, però això no és el problema que té aquest país. El problema en majúscules que té aquest país és que hi ha molta gent que no té que no té una vivenda i que no se respecta el dret a l'habitatge de la gent. I nosaltres el que defensem és això. I posar en l'agenda mediàtica el problema de l'ocupació, ocultant el tema de que n'hi ha gent que se queda, no té casa, o que un fondo buitre compra el seu habitatge i li puja el preu tres vegades més, o li diu que el compra o se'n va al carrer, això està passant en aquest país. Ese és el problema. Però quan tots els mitjans de comunicació, que estan en mans, quasi tots i molts, de de este tipo de fondos buitre, dels bancs, etcètera, i posen a l'agenda mediàtica el tema de l'ocupació i, a més, venen que nosaltres som defensors dels ocupes, pues passa el que passa, que molta gent, que és, a més, és víctima d'aquestes situacions, encara pensa que Unides Podem el que és defensora dels ocupes. Jo només que acabe recordant que nosaltres vam vincular als pressupostos generals de l'Estat un acord en el Partit Socialista que se té que desenvolupar, que és una llei d'habitatge que se va dir en 3 o 4 mesos després de l'aprovació dels pressupostos. I és una llei que regularà el dret a l'habitatge, de manera que efectivament tot el món pugui tindre accés a habitatge públic a uns preus raonables, que s'evite al màxim la especulació de fondos buitres, sobretot que envien a la gent de casa, en xiquets, en menors, en fi, dona igual, sense alternativa ocupacional, perquè a més és una exigència europea, perquè ens han posat la cara roja en moltes ocasions i des de fa anys, perquè en aquest país no se respecta el dret a l'habitatge.
En este cas, el conseller Dalmau ens feia saber la quantitat de viviendes que havien anat adquirint per a que així en la nostra comunitat no ens falten viviendes públiques.
Molt bé, que ho digues. Sí, s'ha fet un treball molt important des de la nostra vicepresidència de Dalmau, que és d'Unides Podem, perquè és un tema del que n'hi ha que treballar, perquè som un país, Espanya, on l'habitatge públic és absolutament mínim, és absolutament ridícul, les xifres que tenim, mentre que països que del nostre entorn i de Centro Europa, l'habitatge públic és un parc públic que és realment important
és un bé comú.
I ses necessitats, és un bé comú.
El conseller el vam entrevistar la setmana passada, ens va explicar de lo que havien aconseguit per a la Comunitat Valenciana, però sap el que passa? Jo pense que confundixen la gent o les porten a eixa confusió el fet de que se parle dels ocupes com a persones que s'aprofiten d'aquestes polítiques socials i viuen per la cara.
Clar. Ahí n'hi ha diferents, com diríem, perfils d'ocupes. Jo no he fet cap estudi, però tot el món sap que el que n'hi ha és molta gent. Jo fins i tot, bueno, estos dies he pogut veure fins i tot a la televisió, ha llegit estranyament algun reportatge que era bastant... que respondia més o menys a la realitat. Ahí hi havia persones, famílies, que estaven vivint en la seva casa i que, en aquest cas, un fons buitre, un fons d'inversió, havia comprat el seu habitatge, l'havien multiplicat a lo millor el preu per 5, que no podien pagar, o els dient que tenien que comprar-lo o anar-se'n d'allí. I la gent esta se queda allí perquè no tenen una alternativa. I és gent que vol pagar. És gent que en molts casos té un treball, treball digne, però resulta que necessita un habitatge que sigui accessible i que continuaria pagant, però no li donen aquesta opció perquè el que volen és enviar-los per especular i cobrar 5 vegades més. Entonces, clar, el perfil, esa és la majoria. Sí. Després pot haver gent que fa negocis bruts, que fa tràfic de droga...
En aquest cas, Unides Podem... lo que fa i lo que porta al govern és lleis per a aquestes persones no les priven de tindre un sostre, però per l'altra banda ens trobem gent que per la finestra diuen que hablen con sus abogados. Gent que entra a una villa, l'ocupa i a més te remitis a parlar con sus abogados. I no la poden tirar, tallar la llum, no li poden tallar l'aigua.
No és així, quan s'ocupa una vivenda que és d'algú que està habitada, això... Sí, hi ha mecanismes de desallotjament molt clars i hi ha protocols molt clars. La policia ha hagut tot una, jo crec que és una, és el que dic, és una espècie de, no sabria dir si llegenda urbana, però clar, efectivament està manipulada des de mitjans de comunicació que tenen interessos en el tema, perquè si algú l'ocupa una vivenda que és seua, el que pot anar és que va a la policia, posa una denúncia i hi ha mecanismes per al desallotjament i això, evidentment, ningú ho pot negar i nosaltres no som defensors d'una altra cosa, s'ha de complir la legalitat.
Clar.
I la propietat privada és un dret en este país. Altra cosa són els fons d'especulació. Quan nosaltres diem grans tenedors d'habitatge, estem parlant dels que tenen més de 10 vivendes i que tenen vivendes tancades per tal d'especular, de pujar els preus i que a més estan extorsionant el veïnat, perquè així tenim casos, a més, en Castelló, ciutat, en el barri del Raval, sí, proper de la universitat, sí, on tenim el veïnat organitzat i a més és que conec a gent personalment, que gent que viuen ahí fa anys i se troba que estan sent extorsionats per fons d'inversió que volen enviar al veïnat fora perquè volen pujar els preus de manera artificial i envien a la gent fora, gent que està pagant el seu...
el seu
yogur,
quota,
el seu yogur, mm-hmm. Això sí. És una absoluta vergonya i hi ha que acabar en aquesta il·legalitat. L'altre, efectivament, clar que hi ha mecanismes per a desallotjar els ocupes que entren per les bones a la casa d'algú. Esa cosa que se conta de que tu te pots anar a comprar o a no sé què i tornes i t'han ocupat a casa, això, i que se queden ahí instal·lats, això no existís, això no és possible en aquest país, perquè n'hi ha una resposta des de l'administració i des de la policia.
En aquest cas, el que la gent argumenta és que normalment solen ser segons vivendes, la millor vivendes d'estiu, i fins que el jutge els fa fora, pot tardar en un any i mentrestant ells tenen que estar suportant els gastos d'aquesta casa perquè no poden tallar ni la llum ni l'aigua. Entonces, ahí és on ens trobem en gent que està enfadada o cabrejada per la per el recolzament d'Unides Podem a la gent que no se pues desallotja la gent.
Bueno, pues això és efectivament per mal falta d'informació i per desinformació malintencionada moltes vegades. Nosaltres no donem suport a la gent que entra a la casa d'algú, en un segon habitatge, uh-huh. i la ocupa. Això és absolutament il·legal. Se tindran que, jo ara mateix no te puc dir quantes hores o quants de dies n'hi ha de resposta, però jo sé que hi ha protocols de desdonament, i en tot cas igual s'han d'agilitzar els procediments. Nosaltres no som defensores, des d'Unides Podem no defensem aquest tipus d'ocupació. Nosaltres defensem el que la gent tinga dret a un habitatge digne i que se li té que donar una alternativa quan són persones que tenen una situació de dificultat, tenen menors al càrrec i no se poden quedar al carrer. Però pense que nosaltres, la proposta que nosaltres fem, per exemple, de la llei d'habitatge, és que en un mes o dos mesos els serveis socials, en casos de que siga gent en absoluta vulnerabilitat, que no tenen cap ingrés, han de buscar una alternativa. L'alternativa no és que ocupi l'habitatge de qualsevol, la casa de qualsevol. Nosaltres mai podrem defensar aquestes il·legalitats.
Diputada, què menjarà la nit de Cap d'Any? Raïm o gallets de taronja?
Gallets de taronja, però no enguany, des de fa molts anys. Des de fa molts anys, en els amics, allà a Betxí, quan ens juntem, ho hem fet aixina, en gallets de taronja, i això, i enguany pues, era a casa i de manera més privada. Igual ens connectem per Skype, per felicitar-nos, però sempre en gallets de taronja des de fa molts anys, perquè a més és que tenim que recolzar la nostra agricultura, els nostres agricultors que ens presten un servei i són mal pagats i tenim un problema greu que afrontar, però des de l'aigua nosaltres donem suport en el que podem, a nivell polític, però també la nit de Cap d'Any.
Marisa Saavedra, diputada d'Unides Podem, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins l'altra.
Bueno, i feliç.
Feliç Navidad.